Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí comencen les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. La proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé. Avui tenim un convidat prou conegut dels oïdors i oïdores del programa, però que ens porta l'alegria, gosaria dir, del mes de febrer de fa 12-13 anys.
Molt bé, doncs sense més preàmbuls anem a saludar el nostre convidat. A més, aquí agraïm doncs que hagi tingut l'amabilitat d'atendre la nostra trucada telefònica, tot i considerant que el calendari just d'aquesta setmana el tindrà immensament ocupat, per el que explicarem seguidament. Sense doncs més retard, anem a saludar Genís Matabosc, director general del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. Genís, gràcies per ser amb nosaltres, benvingut, feliç migdia.
Què tal? Gràcies a vosaltres.
Bé, com es presenta això? 48 hores de començar el festival, com estan els ànims, com és l'emoció, com us trobeu?
Bé, cansats i atabalats, però contents. Però contents.
L'experiència diu que és un grau, i si més no, vosaltres ja d'experiència ja en teniu amb aquest tipus d'embolics tan descomunals que passen a Girona quan arriba el mes de febrer, no?
Sí, vist des de fora, diuen que no es veu la feina que hi ha, però jo et puc dir que nosaltres mateixos, que en som molt conscients, ens sorprenem cada any de la quantitat de, no només de feina, sinó d'entrebancs i de dificultats que surten a la trajectòria d'aquest mega transatlàntic fins que no arriba a port. I és sorprenent, sorprenent.
Bé, doncs recordem per tota la gent que ens escolta que estem a punt de donar estrena a la ciutat de Girona del 20 al 24 de febrer, del 20 al 24 de febrer, doncs aquest Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. O sigui que, Víctor, tots preparats perquè aquest és un esdeveniment de talla mundial, s'ha de dir així, no només, o sigui, jo crec que la paraula mundial defineix molt bé perquè venen realment artistes des de punts recòndits del planeta per portar-nos el bo i millor del que és el circ avui dia, no? Víctor, endavant, la primera pregunta que he fet aquesta introducció, endavant.
Va, a veure, les xifres, no, dic que les xifres ens impressionen, no?, perquè dius, a veure, 62 artistes de 14 països, 24 atraccions, 10 sessions. Escolta, això concentrat entre el dia 20 i el dia 24 d'aquest mes, doncs són unes xifres impressionants. Però hem de suposar que darrere d'aquestes xifres prou importants hi ha la feina de la resta de l'any. És així, Genís?
És evident, o sigui, no d'un any, sinó de més d'un any. Nosaltres ara ja tenim gairebé més de la meitat de la programació del festival de l'any vinent embestida. Perquè un any és molt curt, no? Ho deia molt bé en Lluís, l'Elefant d'Or s'ha anat posicionant en aquest rànquing de grans festivals internacionals de circ que hi ha al món, que som un 16, i avui està en les tres primeres posicions. Per tant, això no és ni feina d'una persona, sinó feina d'un gran equip que hi ha al darrere, i sobretot gràcies doncs, a l'escalf de tots aquells que ens recolzen, els mitjans de comunicació, les administracions, els nostres patrocinadors i molt especialment els nostres espectadors. Cada any el festival suma al voltant de 30.000 espectadors, de tot tipus, de tot origen, de tota condició cultural, social, geogràfica, religiosa, i per tant això, aquesta multiculturalitat que hi ha a la pista i a la grada, doncs ens fa molt feliços. Però cada any és un repte nou, totalment nou. Cada any són 24 artistes que mai han actuat ni un sol cop dins la pista d'un circ a Europa. Això fa que durant tot l'any ens toca fer d'exploradors arreu del món per cercar el bo i millor, aquelles perles rares, no, del circ, que després del seu pas, doncs, per la pista de la Pandora, després d'aquests 4 dies que comencen demà passat, doncs es converteixen en les primeres figures dels grans circs europeus, però no només circs. L'artista de circ actua avui en sopars d'espectacle, en teatres de varietat, en programes de televisió tipus, doncs, com els Got Talent, en espectacles que ara hi ha en creuers, en parcs temàtics, i per tant aquests dies, dins dels milers d'espectadors, hi ha també una allau de cercatalents, de directors de càsting, dels millors espectacles que hi ha arreu del món, que venen a Girona cada any per a contractar aquestes atraccions inèdites.
Ens consta, Genís, que cada any feu molta autocrítica també i sempre buscant, doncs, millorar, a la recerca de l'excel·lència, no? Quines són les millores o quins són els canvis o les modificacions o les aportacions que heu fet just per aquesta edició d'enguany?
Bé, nosaltres el que hem mirat aquest any, per exemple, és d'intentar acabar les funcions un xic més aviat, perquè a vegades sense amb tanta passió ens enfilàvem massa en segons quin horari nocturn. Llavors hi ha algunes funcions, principalment les del divendres, que hem avançat ni que sigui mitja hora ja és moltíssim, doncs, per poder acabar més raonablement. Després el que hem fet també, per exemple, com que segons quina hora se surt del circ, doncs és difícil trobar potser a vegades algun restaurant obert, doncs el bufet lliure per als artistes l'hem obert al públic, de manera que no només abans i la mitja part i així és obert, sinó que també al final de la funció, doncs, la gent pot sopar o dinar al costat dels artistes en cas, doncs, que no trobin una altra oferta, doncs, de restaurant a fora. Després hem augmentat molt, diguem, tot el que és la comunicació online i en xarxes també, de manera que la informació útil sigui més senzilla, no? De, per exemple, on aparcar. Enviem, com que tenim els correus electrònics de tots, la majoria dels espectadors que ens arriben, doncs prèviament a cada funció hem sistematitzat que el dia abans se'ls envia un correu electrònic amb informació útil de com arribar al lloc, de quins són els pàrquings gratuïts i de pagament més a proximitat. I d'aquesta manera, doncs, també, doncs, bueno, poden... Al final, el que ens, amb aquesta idea de millorar, el que intentem és que l'experiència festival, no?, que és des de que un s'assabenta per un cartell, per un amic, a la ràdio, a la televisió, que existeix el festival, fins que torna a casa, després d'haver vist la funció, que tot pugui sortir el més rodó possible. Aquesta és una mica, de cares als espectadors, el nostre repte.
Una qüestió que ens agrada personalment, però que és que el retorn ja fa uns quants anys, el circ, és a dir, l'entorn és la gran carpa. O sigui, els que tenim una certa edat sempre identifiquem el record infantil d'un circ amb una carpa. Quina diferència hi ha, doncs, de l'espectacle en carpa com es feia fa uns anys, doncs, de fer-ho en un pavelló. Quina diferència professional, per dir-ho així, doncs, s'evidencia des de l'organització?
Bé, el Festival de Circ sempre ha estat sota carpa, de fet només un any, l'any de la pandèmia va ser el pavelló, i on sí fèiem circ fins fa un parell d'anys, que hem canviat en carpa, és el Circ de Nadal, no? És cert que Fontejau funciona prou bé quan es talla per la meitat, no?, com a circ, perquè en definitiva el circ el que és important són les dimensions, la proporció. Sobretot una dimensió molt important i és la distància que hi ha entre el centre de la pista i la primera filera de la grada, no? I aleshores, com, clar, és evident, com més a prop tens els espectadors, es crea una calidesa, un clímax, es transmet una energia, hi ha una comunicació visual, no?, doncs, entre l'espectador i l'artista, que funciona més bé, perquè vull dir, l'espectacle, doncs, del circ no és allò com el cinema, que si s'equivoquen es talla i s'enganxa la cinta i es pot editar, sinó que el circ és l'espectacle en directe per definició, per tant, existeix, doncs, aquesta transmissió, no?, aquesta comunicació d'energies, d'emocions, i per tant la proximitat hi afavoreix. I en aquest cas doncs, a les carpes del circ, doncs, el fet de, i més la del festival, que té visibilitat total, o sigui que és, no em veig res a un pavelló, en el sentit que és la major carpa que existeix en el món circular de circ, per tant, amb visibilitat total. Com sabeu, des de ja fa uns anys ens permetem el luxe d'una carpa gegant per 2.400 espectadors en cadascuna de les 10 funcions per a públic obert, però en fem 4 també per a públic escolar, que ja tenen les entrades exaurides, aquestes 4, doncs que sosté aquesta carpa per uns arcs gegants exteriors, no? I aleshores, quan aquests arcs gegants queden enlairats, aixequen amb uns motors la cúpula que sosté, diguem, tota la vela d'aquesta infraestructura. I això permet, doncs, tenir una visibilitat extraordinària, o sigui, no hi ha seients de mala visibilitat, i a més permet que succeeixi, no, aquesta màgia del circ, no, que és aquesta comunió entre els artistes i els espectadors.
Bé, també, sí, un altre aspecte, que doncs, com a ignorants que som de tantes coses, doncs veure que hi ha una incidència important cada any, no sé si la temporada, bueno, l'espectacle d'enguany també serà així, de grups d'artistes asiàtics. És que la cultura asiàtica en general, japonesa, xinesa, coreana, es viu més directament la cultura del circ i pues, el resultat és que hi ha tots aquests espectacles asiàtics. És una realitat això o és el que veiem al final?
Mira, hi ha dues grans pàtries del món del circ i l'acrobàcia. D'una banda, Xina, per suposar, no? Més que el Japó, que el Japó avui no té, havia tingut antigament en el segle XIX trups d'acròbates, però actualment no existeix circ de Japó pràcticament, sinó que són artistes foranis. Però vull dir, la tradició acrobàtica xinesa és mil·lenària. I de l'altra banda, el gran bressol del món del circ és, podríem dir, la URSS, no? Tots els territoris soviètics. O sigui, no només Rússia, sinó una mica tots els tants, que jo dic, el Kirguistan, el Kazakhstan, el Turkmenistan, que són, que formaven part d'aquella Unió de Repúbliques Soviètiques. Aquests dos territoris són per nosaltres importantíssims a l'hora de seleccionar les atraccions i, per tant, sempre tenen representació en el festival.
Molt bé, Genís, un dels reptes per aquest tipus d'aventures i per la dimensió que té el festival sempre és el tema econòmic. Com es fa la màgia, parlant en termes de circ, com es fa la màgia per part del director general del festival perquè els números acabin sortint de color verd i no de color vermell?
Mira, reprenent termes de circ en la resposta, et diré que amb molts equilibris.
Entenem.
Ja és una part important de l'espectacle, l'equilibri.
Però amb xarxa o sense xarxa?
Sense, perquè vull dir, la part que ens toca suportar nosaltres de risc és molt superior al 60% del cost total de l'esdeveniment.
Molt bé. Ja no parlem només del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, sinó que parlem del món del circ en general. Està prou entès el circ des del món de l'administració, des del món, diguem-ne, més formal, el món de la política, perquè la gent que ens escolta ens en puguin entendre?
Jo crec que encara queda molt, molt i molt i molt camí per córrer. El circ encara no està molt lluny d'haver obtingut la consideració social i cultural que altres parts de les arts escèniques sí gaudeixen, com pot ser la dansa, el teatre, o l'òpera, o la música. Encara hem de lluitar moltíssim amb aquest estigma que durant els anys 80 va existir, de que el circ és un espectacle només per a nens, que el circ és un espectacle banal, i sobretot culturitzar la gent sobre el circ. És a dir, que sovint aquest desconeixement es fa que el circ es posi tot dins d'un mateix sac, no? O sigui, nosaltres sovint hi ha gent que diu vaig anar un cop al circ, no em va agradar gens, no hi he tornat, no? En canvi, si això ho diguéssim del cinema, no? Vaig anar un cop al cinema, no em va agradar gens i no hi he tornat, trobaríem que és totalment absurd i fins i tot ridícul, perquè nosaltres sabem que hi ha pel·lícules bones, no tan bones i extraordinàries, i per tant en circ succeeix exactament el mateix. El que passa que en cinema tots tenim més o menys una cultura general base, perquè doncs, el cinema s'ha recolzat més, i en canvi en circ no se sap fer la diferenciació. Per tant, sovint hi ha gent que confon doncs, un festival internacional amb un circ familiar petitó que va en ruta, o a l'inrevés. I això és important. Llavors, que cada vegada més doncs, la gent pugui veure espectacles de circ de primeríssima qualitat, de primera divisió internacional, espectacles que reivindiquen l'excel·lència del circ, i a poc a poc doncs, anar trencant diguem, tots aquests prejudicis que han anat existint, que hi ha molt, tot i que intentem fer molta feina, sigui a través del festival del circ de Nadal o de les nits de circ a l'estiu o del Museu Circus Lana Besalú, però encara hi ha, evidentment, moltíssima feina per fer, no? Encara hi ha molta gent que a vegades sentim comentaris que ens esgarrifen, tipus, no, és que ara els meus nens ja són grans i ja no hi anem al festival. No, error, no?
Bé, ja sé que ara la pregunta pot suposar doncs, una certa complicació per la resposta. A veure, 24 atraccions, però quines recomanaries especialment? No es perdin, estiguin atents amb aquesta atracció. Segur doncs, que el director general ens té un aquestes especials, totes són de grandíssima qualitat, però quina recomanació faria si no us perdeu això?
Bueno, ja la resposta la farem en dues parts. La primera, i senzilla i pràctica, és que aquesta pregunta té la capciositat de que a un pare se li preguntés per quin és el seu fill preferit.
Per quin fill se sospita més?
Per tant, com qualsevol pare...
Depèn del dia, eh? Depèn del dia,
qualsevol pare, no respondré. I la segona part de la resposta és que l'espectador, l'oient, no ha de patir tant, perquè aquestes 24 atraccions les repartim en dos espectacles que són les nostres semifinals, que en diem blau i vermell, que s'alternen els diferents dies.
Sí, sí.
O sigui que el dijous és espectacle blau, que es repeteix el dissabte, i el divendres el vermell, que es repeteix diumenge. I, per tant, no hi ha gaire risc d'equivocar-se, perquè, com a mínim, qui vingui al festival haurà vist la meitat de les atraccions que hi participen. Per tant, diguem, dels nostres fills de 24 n'hauran vist una dotzena. O sigui que segur que hauran vist algun deixeble avantatjat, sens dubte. Són dos espectacles totalment equilibrats a nivell de quantitat d'artista, de procedència, de qualitat, de diversitat d'atraccions, i desemboquen, diguem, el dilluns a la final, que és la Gala d'Or. A la cloenda de la gala doncs, hi ha l'entrega dels premis, i el premi màxim doncs, és aquest elefant d'or que dona nom a l'esdeveniment, que gràcies doncs, a la gentilesa de la Fundació Gala Dalí doncs, ens cedeix els drets perquè l'elefant de Linyà pugui ser el màxim guardó d'aquest festival.
Bé, el Festival Internacional del Circ, l'Elefant d'Or de Girona, que té lloc del 20 al 24 de febrer, just aquesta setmana, doncs és un esdeveniment prou conegut i prou esperat per moltíssimes, per milers i milers de persones. Però hi haurà gent segur que encara no té doncs, la seva entrada, i a mi m'agradaria preguntar-li doncs, al responsable del festival que pugui adreçar unes paraules doncs, a aquestes persones que han esperat just aquesta setmana per poder acabar de donar el pas i accedir en el festival. Què els diem, Genís?
Doncs jo els diria que hi ha 10 opcions per poder descobrir el festival, que són aquestes 10 representacions, que la manera d'adquirir les entrades és molt senzilla, la que prefereix tothom és el web, que és festivaldelcir.com, i qui no vol doncs, anar per vies informàtiques pot fer-ho molt còmodament a través de la taquilla física del festival, que obre cada dia a partir de les 11 del matí ininterrompudament fins a les 9 de la nit i que està a Fira de Girona, perquè el gran vestíbul d'aquesta gran carpa de la que parlàvem és el Palau de Fires de Girona, per on accedeix tot el públic, doncs just al costat hi ha les taquilles del festival, que queden butaques per gairebé, no totes, però gairebé totes les representacions, i que realment doncs, és quelcom que irrepetible, certament, perquè les emocions que viurem aquests dies no es poden viure més enllà, perquè aquests espectacles només es conceben per aquí. I dic, i si tenen gent, hi ha gent d'absolutament tot el món, de Xile fins a Vietnam, que viatgen expressament aquests dies per veure el festival, Doncs els nostres oients, que segurament no són de tan lluny, doncs com no aprofitar aquesta oportunitat tenint-ho tan a prop.
Molt bé, doncs no tenim temps per més. Això sí, per agrair una vegada més a en Genís Matabós, director general del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, doncs que hagi tingut l'amabilitat de dedicar-nos aquests minuts en una setmana tan, tan intensa per tot l'equip que ell dirigeix. Genís, sort, salut i fins aviat. No sé si hi ha alguna paraula que se'ls digui en el món del circ, allò, 10 segons abans d'entrar en pista, hi ha algun, com diuen en música, allò, diuen molta merda, hi ha alguna paraula, alguna expressió feta?
Nosaltres amb la sort en tenim prou i en el circ som menys supersticiosos que en molts altres sectors.
Doncs sort i salut, enhorabona, molts èxits, bona feina i gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies per tot.
Bé, doncs, Víctor, fem una pausa i seguim ràpidament en el programa.
Seguim.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs per aquí estem buscant el Paco Basso. No sé, Víctor, si tu l'has trobat. El tens a prop?
Sí, a veure quines novetats, quina notícia de la setmana ens porta.
Home, aquí el tenim.
Bon
què tal?
Bon dia, companys. Bon dia, audiència.
Endavant, Paco. Paco Basso. Gran Paco Basso.
Bon dia i bona hora,
doncs,
Paco.
Vinga. Avui sí que parlarem més de... Vam parlar en algun programa de la salut amb el menjar. Doncs avui ho farem al revés. Al tanto, que avui dia els restaurants... normalment d'aquests d'una estrella, dos, tres, l'alimentació la cuiden molt perquè miren de posar producte zero. Ai, producte de proximitat. Bé, el número 1 és el Diverso de Madrid, que té 12 punts, 3 estrelles. Però aquest m'han dit que hi posa molt, això no cucaratges, però sí que uns animals d'aquests que de quilòmetre zero em sembla que no.
Insectes quilòmetre zero?
Barcelona... Sí, en el mercat de Barcelona, el de la Rambla, diu que és el que més venen ara, quasi bé. Eh?
Què dius ara?
La gent els hi ha donat per menjar...
Menjar insectes.
Bitxos,
menjar
insectes. Sí,
ara,
jo tinc hi ha un doctor que és cardiòleg i sempre ho diu, això és la millor proteïna per al teu cos. Dic, ostres, pues jo per no m'agrada això, eh? Doncs bé, estàvem amb el Diverso de Madrid, sí. El segon és el Disfrutar amb 10 punts, té 2 estrelles Michelin, del Disfrutar, que està dins els millors restaurants del món. El tercer és el Celler de Can Roca, amb 9,5 punts. El Echevarri, a Vizcaya, 9,5 empatats. En Quique da Costa, d'Alicant, 9 punts. Tot això són restaurants que ens donen una alimentació molt, molt acurada, vigilen molt els productes. Eh? En el número 6, a Zurmendi, a Vizcaya, 7,5. El Mugariz, de Sant Sebastià, empatat, 7,5. També tenim l'Oponente del Port de Santa Maria de Càdiz, que també té 3 estrelles, Michelin, 6 punts. Aquests estem dient els millors restaurants d'Espanya. Eh? El Martín Berasategui, la Sarte, de Sant Sebastià, ha baixat una mica. El Germán Roca, que a Barcelona tenen 5 punts, tenen una estrella Michelin i estan dins els 50 millors restaurants del món. Al nord, a Córdoba, gent que diu, a Córdoba, vols dir que hi ha... Pues sí, un restaurant que es diu Nord i que té 2 estrelles Michelin. Caram. Està en el número 11, l'Arzaca en el 12, la Sarte a Barcelona el 13, a la BAC d'Antoni Cruz en el 14, a l'Aquelarre en el 15 de Sant Sebastià, el 16 el Senador de Amos, a Càceres. Molta gent es pensa que... No, doncs tenim molt, molts bons restaurants arreu d'Espanya, o sigui que...
Molt bé, doncs Paco, estem amb Víctor i jo a la teva disposició per quan vulguis fer aquesta gira per tot l'estat.
Sí,
ah, ja ens diràs quan hem de fer la maleta i quin dia sortim.
Sí, no, i cada dia en un restaurant, això sí, ho farem com els futbolistes, mirarem de portar un mitjà a sobre.
Correcte. Molt bé, doncs ens trobem la propera setmana, Paco. Moltíssimes gràcies.
Vale, una abraçada per tots.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Gràcies. Fins a la setmana entrant, seu, Pol.
Us ha parlat Lluís Arter. Recordeu que aquest programa l'ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.